Xarxa, ràdios, comunitàries. Comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
D'origen humil, autodidacta, determinada, republicana, feminista, lesbiana i, sobretot, fascinada pel periodisme. És probablement la reportera més important de la premsa a Barcelona durant la Segona República. Sabeu de qui estem parlant? Quedeu-vos amb nosaltres per descobrir-ho. Això és Entre lletres i lluites, un podcast del projecte FEMEM amb la col·laboració de Fabra i Coats, Fàbrica de Creació i Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Benvingudes! Soc l'Esther Lázaro Sanz, investigadora en memòria democràtica, i us acompanyaré en aquest viatge sonor cap a la recuperació de la memòria de les dones republicanes. Irene Polo i Roig va néixer a la Barceloneta el 1908 i es va suïcidar a Buenos Aires el 1942 durant el seu exili republicà. Per parlar d'ella, comptem avui amb un dels especialistes en Irene Polo, l'investigador i periodista Francesc Salgado de Dios, qui està recopilant i publicant l'obra periodística completa de Polo en diversos volums, a l'editorial Renacimiento. De moment, a llibreries podem trobar-ne el primer, sota el títol d'Una intrusa en la premsa. Francesc, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, Esther, bon dia, moltes gràcies.
Dèiem a l'inici que Irene Polo se la considera la reportera més important de la Barcelona republicana. Però no va ser en aquella època que es va iniciar en el periodisme, sinó uns anys abans.
Sí, és veritat. Irene Polo arriba a la premsa quasi per casualitat, com a segona opció d'una primera feina administrativa amb la productora francesa Gaumont. Va aprendre la professió a la premsa cinematogràfica i al diari Les Notícies, en castellà. Si bé després desenvoluparia la resta de la seva producció en català.
Avui ens centrarem en aquest episodi conduït a dues veus en com adquireix una primera personalitat professional, una insòlita feina de reportera en una professió clarament masculina, una tasca que anys més tard esdevindrà encara més difícil, i en com troba un espai propi a la ciutat entre 1927 i 1931, just abans dels seus anys d'esplendor republicans.
Paramos un taxi. El primer taxi que viene de la Plaza de Cataluña con el cuadradito amarillento y sucio en el que se lee «A 60 céntimos el kilómetro». Damos la dirección, larga y confidencial, al chofer vestido con guardapolvo y gorra de pinche. En el interior del auto, desvaído y polvoriento, tememos por la fragilidad y la inmaculación de Luisa Fernanda Sala. El taxi sube en silencio por el asfalto dorado y azuloso del Paseo de Gracia. Es la hora brillante y populosa del paseo. Por la tersa calzada, levemente abombada, resbalan rugiendo gravemente los automóviles último modelo, rutilantes de esmaltes y metales, amplios y pulcros como prodigiosos caracoles de lujo. Nadie sospecharía que dentro de nuestro taxi despintado y asmático viaja la primera estrella española. De repente, Luisa Fernanda mira el paisaje por las ventanillas.
¿No hemos llegado al Savoy todavía? Mira, si estamos en Pedralbes.
Sacamos la cabeza haciéndonos los inocentes y los estupefactos. El Palacio Real pasa blanco y solemne entre la profunda vegetación de los parques. Oh, es verdad.
¿Es que intenta usted raptarme?
Solo por unos minutos.
No hay derecho. Son las 2:30 de la tarde. Mi cóctel, mi compromiso, mi comida.
Luisa Fernanda Sala pone un mohín desolado y lloroso. No te desesperes. Es una interview digna de ti. Una aventura de cine.
Llévame a mi casa.
Una nueva orden al chofer y el auto nos conduce otra vez a Barcelona. Luisa Fernanda está enfadada. Pero, señor, si es una criatura. ¿Cuántos años tienes? Preguntamos, quebrando el hielo de silencio que empezaba a cuajarse entre nosotros.
Pronto 20.
Irene Polo en tenía 18. Li va fer aquesta entrevista, una interview, es deia llavors, al 1927, dintre d'un taxi, a una actriu espanyola de cinema mut, Luisa Fernanda Sala, que estava molt lluny de ser la primera estrella espanyola. De fet, era una debutant. Polo va començar treballant a la premsa cinematogràfica en plena eclosió del cinema mut com a un fenomen mundial, just quan s'arrelava a Espanya aquesta primera estructura global de distribució i creació de continguts de ficció.
En aquell moment, Irene Polo no podia ni imaginar-se que acabaria fent de periodista.
Perquè a la filial de Gomunt de Barcelona, Polo s'ocupava de feines considerades administratives. Portar els textos de la propaganda dels films, les notes de les estrenes, les fotografies de les estrelles i tota mena d'entrevistes a diverses publicacions periòdiques de la ciutat.
Tot era propaganda i promoció de les futures estrelles de la nova indústria. La productora col·locava anuncis de les pel·lícules i enviava els textos, les notes i les interviews ja redactades. Podia passar, llavors, que aparegués per accident el nom de la persona que havia escrit la notícia.
De fet, l'entrevista que hem sentit era falsa. María Luisa Fernanda era del tot desconeguda. Acabava de protagonitzar la primera pel·lícula que Gaumont produïa a Barcelona, La tia Ramona, i treballava per a la mateixa empresa que Irene Polo, Gaumont, com hem dit, que promocionava a una actriu local seguint les rutines del mercat de Hollywood, que funcionava com a mirall. Miraven d'injectar glamour a un producte que cada cop atreia a més públic.
Una altra de les funcions de la premsa cinematogràfica era educar la sensibilitat del públic, que no comprenia com es podia fer realitat la màgia de veure imatges en moviment. Com era l'enregistrament d'un film? Qui en participava? Com aconseguia el director que els actors, les actrius i tot l'equip participés de forma coordinada per assolir el miraculós rodatge d'una escena? Calia sentit didàctic.
El director, enorme, rubio, congestionado, oloroso de ácidos de laboratorio y de celuloide fresco, grita, y su voz rueda y trepida por el local como un trueno. Hay un poco de azoramiento en el personal solícito, atento, presuroso. Y manoteando graciosamente, la protagonista Luisa Fernanda, la heroína rubia y cándida de la película barcelonesa, sonríe y echa sobre el chaparrón de órdenes del meter la absoluta y conformada declaración de que no puede llorar.
¡Esfuércese! Piense en que se ha muerto su madre, su hijo, su novio, que se ha de reventar usted enseguida. Piense en lo que quiera y llore de rabia.
Intenta la interesada, pero al fin confiesa por la sexta o séptima vez.
No puedo.
La música triste solo induce a la adorada Fernanda a sonreír. A unos medios más comunes se recurre y todas las diligencias resultan inútiles ante la impasibilidad de la nena. El rollizo y trombante director se desalienta.
Usted no sirve para nada, señorita. ¡Váyase a paseo!
Luisa Fernanda comprende la ineficacia de toda insistencia y se anonada de pronto bajo el porrazo infinito de su fracaso. Le traen su fieltro y su rebequita. La adorada Fernanda sale. Y toda la tristeza de su impotencia, toda su secreta y adorable vanidad de actriz, deshecha. Todas sus gloriosas ilusiones, desgarradas. Y sobre el terciopelo rojo de la rosa de su solapa, cruje la gota cálida de una lágrima. Y de súbito alguien se la lleva otra vez al estudio. Luisa Fernanda se deslumbra ante el rayo escandaloso de los focos y la máquina empieza con su ruido apagado. Luisa Fernanda llora ahora copiosamente, chorreantemente, caracatescamente, de confusión, de asombro y de ganas de llorar. Después de la escena, celosamente aprovechada, el desconsuelo de la blonda ingenua se prolonga inconteniblemente, ensanchándose en sollozos y en gemidos de pena de rorro. El director la interrumpe cariñoso, admirado.
Querida, perdóneme, pero no podía imaginarme que le supiese tan mal pasear. Yo la hacía salir a usted para que se despejase un poco.
La seva feina, per tant, tenia a veure en la promoció de films i sobretot dels actors i les actrius que hi intervenien. Crear un star system i, per tant, exagerar i deformar la realitat, esbombar-la, donar a conèixer les estrelles i fer creure que eren gent normal, que qualsevol podia esdevenir-ne una. Bombista, es deia d'aquesta professió, i potser la van acomiadar per un article en el qual se'n riu d'ella mateixa i de l'estrès que ella mateixa patia.
Necesitamos escribir sobre cine, y como que aquello tan conocido de emborronar cuartillas nos avergüenza, decidimos decir algo interesante y agradable para nuestros lectores. El bombista es un personaje interesantísimo, muchísimo más que Greta Garbo, que Ramón Navarro, que Charlotte, porque el bombista es el que crea todas las cosas interesantes de estas estrellas. Si no fuera el bombista, nadie sabría que Antonio Moreno ha sido asesinado, que Ramón Navarro desciende de indios, que Greta Garbo es neurasténica y que Charlotte se ha divorciado. Resuelto. Vamos en busca del bombista. Le citamos y él, muy amable, accede a reunirse con nosotros a las 6 en el Oro del Rin. Son las 7:45 cuando se presenta, pero le perdonamos enseguida. Es simpático, sonríe mucho y habla bien, aunque hasta ahora no nos hable más que de boxeo, de toros y de las obras de la Plaza Cataluña. Más tarde empezamos a inquietarnos. Son las 8 y nuestro entrevistado se ha tomado ya 3 cócteles de gin sin que ni siquiera hayamos podido atraer su conversación hacia el estreno de Tívoli o del Cursaal. Díganos, ¿qué piensa usted de cinematografía? El bombista suelta la caña, nos mira furibundamente y con un gesto muy de película se bebe el resto del vaso de un sorbo veloz. El bombista se levanta de la mesa y huye, con un movimiento completamente cinematográfico a pesar de todo. Lo vemos pasar bajo el reflejo rojo del rótulo eléctrico del café y nos parece arrebatado y fulgurante como un profeta apocalíptico.
Casualitat o no, no s'ha trobat cap més treball d'Irene Polo per a la productora Gaumont després de la publicació d'aquesta peça sarcàstica apareguda en un almanac al setembre de 1927. Ara bé, en realitat no va perdre una feina, sinó que va trobar-ne una d'inesperada, al periodisme.
Entre 1927 i 1930 treballa a la premsa cinematogràfica, on ja la coneixien pels tractes que feia fins llavors per Gaumont. Fins a 3 capçaleres la conviden a col·laborar-hi, ara sí des de dins, a la redacció, encara que sense signar les seves peces. Es tractava del diari El Día Gráfico, en especial el suplement de cinema que publicava cada dijous, i també de les revistes Información Cinematográfica i El Cine, revista popular.
Sempre sota pseudònims, noms falsos, noms copiats de la premsa internacional, d'on treien un munt d'articles, es troba una tasca fins ara desconeguda però que suponia la inserció d'Irene Polo al món del periodisme. Un aprenentatge que la situa molt lluny de la retòrica engolada de la premsa del segle XIX. I aquesta serà la millor arma, la innovació, la senzillesa i la pulcritud d'una prosa adreçada al ciutadà del carrer amb una voluntat clara de connectar-hi. El següent pas en la trajectòria d'Irene Polo tampoc no li faltarà misteri. En només 22 anys passa d'un diari generalista seriós, liberal, mal endreçat i antic, on la seva feina s'enfocarà en la ciutat de Barcelona, les notícies, es deia, el quart diari més important de la ciutat. I Polo és, naturalment, l'única dona i l'única reportera a peu, reportera d'assumptes que, segons els periodistes de la redacció, no eren notícia. Ells treien la informació diària de l'Ajuntament, del Govern Civil, del Bisbat, del Patronat de la Propietat Urbana, del Govern Militar, de la Comissaria Central o dels jutjats. Ella ho faria del carrer, de la gent, de les persones a les quals anava adreçada la informació, de forma que seria la ciutadania la protagonista, un punt essencial de la premsa industrial i moderna.
Irene Polo reivindica l'espai públic, l'espai de la gent, una forma de democratitzar la ciutat. Per això s'interessa per les festes populars, com per com són viscudes pels organitzadors, pels carrers o els barris, i, naturalment, pels assistents, que en determinades ocasions venien de fora. A les festes de Gràcia, en ple agost, a l'inici dels anys 30, no hi faltava ni l'orgull dels organitzadors, que havien començat a muntar-les el 1903, ni el perill de morir d'èxit que patia la celebració després de quasi 30 anys de vida amb tanta gent que pujava des de Barcelona per recórrer els carrers guarnits i els embalats a punt de rebentar.
Es cierto que de 10 a 1 de la noche es la hora de ver en todo su efecto y esplendor las calles engalanadas de Gracia. Pero aquella hora, nosotros, obsesionados por el terror a los pisotones y empujones en las fiestas mayores, no conseguimos ver más que las estrellas de vez en cuando, ya sea por los pies o por la espalda. Por eso nos dedicamos a ver la fiesta mayor en frío, con todo detalle y con toda la realidad, de 7 a 8 de la tarde.
A més, però, Polo entrevista també els estrangers que, arribats a Barcelona, han sentit parlar del poblet de Gràcia i de les seves festes, com encara passa avui. Destaca la ciutat que creix en l'imaginari col·lectiu i comença a ser coneguda a la resta d'Europa. Barcelona canvia, muta, es fa gran i, sobretot, la gent se la fa seva, fins i tot l'estranger maldestre i despistats que som tots quan fem de turistes. Això ho explicava en l'article de Polo l'organitzador de les festes de Gràcia de llavors, el senyor Jou.
El domingo por la noche, la gente hacía cola en la entrada de las calles, esperando un hueco para entrar. En algunos entoldados hubo peleas por el mismo motivo, ¿sabe usted? No se podía bailar en ninguno, de puro apretados. Crea, quizá demasiado. Y es que cada año sube más gente de Barcelona. El año pasado, con la exposición, creíamos que el público forastero de visita, es decir, los espectadores de nuestra fiesta mayor, que vienen a vernos desde el centro, disminuirían. Pero acá, al revés, hasta extranjeros tuvimos. ¿Y usted sabe lo entusiasmados que estaban? Unos ingleses, me parece, tres muchachos jóvenes, un señor y una señora de edad, que iban acompañados por un español, se pararon frente al entoldado de la plaza de Rius y Taulet y con la boca abierta.
Un altre dels punts centrals en el periodisme d'Irene Polo va ser donar veu a les dones, que també eren un punt central en la seva vida. Va entrevistar dones famoses, algunes molt famoses, com per exemple l'advocada i diputada Clara Campoamor o la ballarina a l'Argentina, i moltes del tot desconegudes. A les peces publicades a les notícies, tanmateix, van sopegar amb algun personatge excepcional. Per exemple, l'ajuda de cambra de la princesa hereva de la monarquia japonesa de visita oficial a Barcelona, amb qui va protagonitzar una trobada irrepetible en un passadís del Ritz.
Una japonesa auténtica, de cromo, a pesar de su trajecito sobrio de europea. Se presiente el enorme peinado traspasado de alfileres y adornado con flores sobre su cabeza, el kimono policromado sobre su vestido beige y las babuchas de madera sobre sus piececitos ínfimos calzados con unos zapatos de charolina. «¿Do you speak English?» le preguntamos, asiéndonos a la probabilidad de entendernos por medio del conocimiento del inglés.
«Yes, what do you want?»
Su expresión es tímida y desconfiada. Le explicamos que somos periodistas, que queremos que nos hable de sus dueños, de su país, de su viaje, hasta que ella nos interrumpe.
Imposible.
¿Pero por qué?
Prohibido, prohibido y pecado.
¿Pecado? ¿Pecado hablar de tus dueños, aunque sean reyes?
No son reyes, son dioses.
¿Y eso qué importa? ¿Puedes decirnos cómo vive tu dueña? ¿Qué ha hecho durante este viaje, si es amable?
Yo nunca miro nunca a mi señora. Yo no hablo nunca a mi señora.
También es pecado. Pero la japonesita ya no nos escucha, ni nos oye, seguramente. Nos ha vuelto la cara, que parece que de repente se le haya petrificado. Bueno, pues dinos qué te parece este viaje. ¿No habías salido nunca de tu tierra?
No, estuve siempre en Yokohama. Me marché cuando el terremoto y fuimos a Tokio. Cuando partimos, era la primera vez que dejaba mi suelo.
¿Te gusta Europa?
A veces sí. Hemos pasado por sitios muy hermosos que no sé cómo se llaman. Ah, sí, Sevilla. Tiene cosas como las de mi país. Y es muy alegre y llena de flores y músicas.
También le gustó mucho a tu señora, ¿verdad?
Sí.
¿Estaba contenta?
La oí reír mucho.
Y de súbito se cruza de brazos, poniendo rígidas las palmas de sus manos sobre los hombros e inclina la cabeza.
Perdón.
Nos lo dice, levantándose, con los ojos bajos. La hija del imperio del sol naciente nos vuelve la espalda y con su pasito breve y felino se aleja hacia sus habitaciones.
El seu periodisme també es va interessar en poc temps per les grans diferències de classe que hi havia a la ciutat, on les elites assumien amb naturalitat la pobresa. Polo va preferir atensar-se i descobrir-les per fer-les visibles, parlar amb els aturats, els sense feina, com els anomenava ella, que feien llargues cues cada matí a la Casa de la Caritat per poder menjar.
40.000 obreros sin trabajo en Barcelona. Los sin trabajo son hoy la más honda preocupación de todos los pueblos de la tierra, el gran problema de todos los gobiernos. Existen también en nuestra ciudad. ¿Pero dónde? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? La ciudad que debe compadecerles y necesita ayudarles tiene que saberlo. Cuando llegamos nosotros son las 7:30 de la mañana. Empieza el reparto de vales para la comida del día y las aceras de la calle del Carmen, fronteras de la Casa de la Caridad, están llenas de gente que aguarda.
¡Maldita sea!,
exclama uno, estrujando el pequeño papelito azul que le han entregado con el número 2201.
2200 que van delante de mí. Tendré que estarme aquí de plantón lo menos hasta las 2.
Los números de las mujeres son más bajos. A una mujer que acaba de llegar le dan el 375. Detrás de ella entramos en el triste y caduco edificio que de mansión del dolor ha pasado a ser lo de la miseria. Hay un gentío enorme. Los bordillos, los soportales y peldaños, las barandas, todo está ocupado por una multitud astrosa y heterogénea en la que se mezclan las gorras ladeadas y las actitudes garbosas del barrio bajo, los harapos indiferentes del mendigo y, predominando, el traje humilde y digno del obrero, la chaqueta azul, la bata y el delantal aún limpios.
L'article acaba amb una imprecació a l'alcalde perquè ocupi els aturats en les diferents obres públiques que necessita la ciutat. Com si el pogués arribar a convèncer, Polo fa uns números assenyats per mostrar la rendibilitat i la dignitat extremes que hi hauria en vestir els obrers sense feina amb una tasca digna i no fer-los passar per persones mendicants. El 14 d'abril del 1931 es proclama la Segona República i enmig de l'esclat d'entusiasme que recorre Catalunya, la periodista Irene Polo es fixa en un detall que li crida especialment l'atenció, les milers i milers de banderes republicanes que aparegueren com sortides del no-res.
Polo sempre intentava explicar com treballa el periodista, d'on treu la informació i com s'ho fa per aconseguir-la, de forma que presentava la font i la deixava parlar. No sempre li era fàcil trobar la persona indicada i, en aquest reportatge en concret, va haver de donar voltes i més voltes fins topar-se amb el venedor a l'engròs que va poder explicar-li finalment el secret de tantes banderes tricolors.
El dia 14, a la 1 de la tarde, en los balcones de las casas consistoriales de Barcelona ondeaba una bandera nueva. Una bandera tricolor, en la que la última franja, morada, ponía un tono grave y solemne. Era la bandera republicana. Hacía 15 años que yo no la había visto. 15 años atrás, mis balcones estaban frente a la fachada de un centro republicano del Paralelo. La República se proclamó en Barcelona a la 1, y casi a la misma hora la bandera republicana estaba ya en todas las astas de la ciudad. La tarde fue una apoteosis. A las 3, la bandera republicana se había hecho la dueña de toda Barcelona. El flamante tricolor se veía en todas las calles y en todos los pechos. ¿De dónde se había sacado tanta tela y tantas cintas de una bandera?
Fue muy sencillo. Tener la noticia de la proclamación de la República y empezar a cortarles a todas las piezas de bandera española o monárquica, como ustedes quieran, que teníamos en almacén una de las dos franjas rojas sustituyéndola por una franja morada. Fue todo uno. A las 2 de la tarde estaba todo el personal cosiendo desesperadamente tiras y más tiras moradas a la bandera española partida. Antes de las 3 vendíamos ya. Las compras se sucedían sin cesar, atropelladamente. Cuando agotamos estas provisiones improvisadas, echamos mano de las piezas de tela roja, amarilla y moradas separadas que teníamos o que adquirimos a los fabricantes y nos pusimos a cortarlas en tiras que luego unimos por medio de 2 costuras. Ya lo vieron ustedes, con qué facilidad se transformó en un solo día una bandera que había regido en España durante 146 años.
Al llarg de l'any 1931, la seva visibilitat a les notícies s'aniria reduint, com si perdés la confiança del diari. El seu periodisme es va interessar cada vegada més pels assumptes socials. Començaria una nova feina al diari La Humanitat, on escriu en català, i continuaria, a partir de 1932, a diferents publicacions republicanes, catalanistes i d'esquerres. El 1933, el diari L'Opinió la presentava com l'encarregada de la secció de treball, tota una fita per a una dona a Catalunya.
Ja havia parlat de les vagues salvatges a principis d'aquell any i, com a cap de secció, Polo va iniciar campanyes contra la pujada especulativa del pa a la ciutat, on denunciava els interessos dels industrials de la farina que dominaven la Comissió de Preus Municipals. També va informar sobre algunes de les malalties que atacaven la salut pública, com la lepra o la tuberculosi, o també la falta de places escolars, la mendicitat i la manca d'habitatge digne i salubre pels obrers. Lluny de cap militància política de partit, costava enfrontar-se al sindicalisme violent de la Federació Anarquista Ibèrica, la FAI, revoltada dintre de la CNT, per provocar un aixecament revolucionari que no tenia res a veure amb la millora de la vida dels treballadors.
Tot va caure de cop l'octubre de 1934. Després dels fets del 6 d'octubre, és a dir, la declaració d'independència de Catalunya dins d'una Espanya federal, gairebé tota la premsa en català va ser prohibida. Irene Polo va sobreviure al setmanari La Rambla amb diversos articles escèptics sobre arqueologia i teatre. Quan es reprengué l'activitat periodística, va pujar un graó en les seves responsabilitats en passar a organitzar les redaccions de dos diaris vespertins, L'Instant i Última Hora. Havia arribat a la gestió, la tercera etapa del seu periodisme. Ara tindria una desena de redactors homes al seu càrrec.
En començar 1936, Irene Polo va entrevistar a Margarida Xirgu, l'actriu espanyola de més projecció internacional. Va sortir de la trobada amb una oferta sorprenent i irresistible que canviaria la seva vida totalment. La Xirgu va proposar-li afegir-se a la companyia com la seva secretària personal i com a responsable de la comunicació al llarg d'una gira per diversos països latinoamericans que havia de durar 2 anys.
A finals de gener de 1936, l'Associació de Periodistes li oferí un sopar de comiat al que van assistir, segons els diaris, quasi 100 persones. A la professió li costava de creure que realment deixés el periodisme, i més encara amb les eleccions de febrer a tocar. Però la decisió era ferma i la gira començava. En poc temps, però, tot canvia. A partir del cop d'estat militar i de l'esclat de la guerra, la companyia de Margarida Xirgu va anar rebent les notícies que arribaven cada cop amb més pessimisme, fins que comprengueren que ja no podien tornar a Catalunya. Havien esdevingut exiliades. Irene Polo s'instal·là l'abril de 1937 a Buenos Aires amb la intenció de reunir-hi allà la seva família quan li fos possible. No havia pogut escriure articles al llarg de la gira, com tenia pensat, però tenia molt clara quina era la seva identitat quan es presentà davant del públic del Casal Català de la capital argentina.
Esto no es una conferencia. Ni yo tampoco soy una escritora. ¿Quién lo dice? Claro, las tarjetas de invitación del Consejo del Casal. Es falso. De una persona que ha emborronado 500 o 600 reportajes hablando sobre el traspaso de servicios a la Generalitat, de la política de la Lliga, de las giras electorales o de las fiestas del 14 de abril, no se puede decir, por nada del mundo, que sea un escritor o escritora.
La família va arribar finalment a Buenos Aires al maig de 1939 després de molts esforços. Destrossada per 3 anys de guerra, de fam i per la pròpia experiència de l'exili, no va ser fàcil començar de nou. Irene Polo treballava llavors com a comercial d'una empresa de cosmètics, però no va aconseguir refer la seva carrera com a periodista, de manera que la vida, a poc, es va fer cada vegada més complicada. L'any 1941, d'altra banda, semblava inevitable la victòria de Hitler a la Segona Guerra Mundial i, per tant, una mena de segona victòria de Franco. Davant la desolació del panorama mundial i de la seva pròpia vida, la primavera de 1942, Irene Polo va posar-hi fin a la seva existència amb una sobredosi de barbitúrics.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest episodi d'Entre Lletres i Lluites, el podcast del projecte FEMEM amb la col·laboració de Ràdio Fabra, des d'on recuperem les trajectòries de dones que han estat esborrades del mapa. Agraïm a en Francesc Salgado de Dios la redacció i selecció de continguts d'aquest episodi, també la col·laboració de la companyia Terques Teatre i dels actors i actrius Rosa Bono Velilla, Emma González Mesas, David Merino Recalde, Isidre Marías i servidora, que hem posat veu als textos d'Irene Polo, i, com sempre, agraïm també la feina del nostre cap tècnic, Lluís Benavides, i d'en Samuel Gómez, que l'acompanya als controls. Salutacions de qui us parla, Esther Lázaro Sanz, i us esperem en el proper episodi d'Entre Lletres i Lluites.